Passant 9 minuts de les 3 de la tarda. Encetem la segona hora del Catalunya Migdia amb l'Empar Moliner. Bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Fernando Carrera, bona tarda.
Bona tarda.
Núria Orriols, bona tarda.
Bona tarda.
I Isabel García Pagant, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ai.
A veure, el taxista Tito...
Tito Álvarez.
No,
és el líder del sindicat Elite Taxi,
sí.
I que en els últims dies s'havia erigit en el líder de la
líder
revolta
suprem.
Dels taxistes. Avui ha dimitit,
avui
però,
ha dimitit.
En plena assemblea.
És un desastre que tenim que, a Catalunya. M'estava explicant ara...
També diré que he vist vídeos de l'equivalent de Tito a Madrid...
També és boníssim. Jo sóc fan de Tito.
Si els canvies, no sé si arribes allò a saber qui és qui.
La Isabel m'ha dit ara que ha dit un eslògan, que crec que és el millor eslògan que s'ha fet mai. O sigui, des del segle XX no hi ha un eslògan així. Que és? Me'l pots repetir, per favor, aquest eslògan?
No he dit que ho hagi dit ell, però que ho deien.
Es cridava a l'assemblea de taxistes.
El Fari vive, la lucha sigue.
És a dir, jo davant d'això...
Recordem que el Fari va fer aquella sèrie en què era un taxista.
Un taxista.
I per tant, s'ha erigit també en un símbol per alguns taxistes.
Recordava una companya avui al diari que el Fari, sent taxista, havia portat el seu taxi, l'Ava Gardner.
És perquè t'exploti el cap i els trossos vagin a la finestra aquesta que va patir un escratxe un dia. Per tant, en homenatge a Tito, amb el company Samuel Maceda d'aquesta casa, hem dit que, escolta'm, com que un dia ens aplicaran el 155, passem-nos-ho bé abans.
Ai.
I hem fet el rap de Tito.
Oh.
I crec que és boníssim. I crec que això ho petarà a les discoteques aquest estiu.
El comité de juega dimite y todos los que decís que no, montáis vuestro comité y lleváis esto.
Un poco de orden. Que me está empezando a rayar ya, por favor, ¿eh? Convocamos aquí a las 12 de la mañana y desde aquí que vayan a la casa del Puigdemont a saludarlo, para que nos ayude, porque vamos de menos a más. Sabéis que allí tenemos taxistas en Bruselas. No me entero de nada, pero está empezando a rayar ya.
El comité de huelga dimite y todos los que decís que no, montáis vuestro comité y lleváis esto. Me quito en medio. Un Torén.
Estàs fent els teus pinitos en la indústria musical, eh? L'altre dia li vas fer el Saul Oditi.
Saul Oditi, i me l'he trobat avui, m'ha dit que li havia agradat molt.
Ah, molt bé.
I m'he trobat amb Borda, m'he trobat amb Borda, que m'ha dit, com és que a mi no em veu treure?
Ah!
Llavors ara farem un dia la cançó de Borda. Sortia el Faro, però no sortia en Borda.
I Francesc Cànon no el vas esmentar.
No.
Cap d'informatius. La primera part del Catalunya Migdia depèn de Francesc Cànon.
Sí, però passa que Cànon em anava de mal rimar.
Ja, sí, tu ves generant-nos enemistats entre els caps, que tindrem un embolic.
Saül estava exultant. Exultant. Com a mínim, això m'ha semblat. Igual que Tito deu estar ara mateix exultant, també.
Diu ara, Ivar, que Cano i Faro són assonants.
No, però bé, ens ajuda el Santi Faro. Llavors, clar, no ens anava bé el Cano.
No.
La veritat és que me'n vaig descuidar, Cano.
Molt ben fet aquest rap, per tant, torna a dir el nom del tècnic.
El Samuel Maceda, perquè a més és...
El Samuel, molt bé.
Rítmicament quadra tot, és a dir...
Intento fer passar ràpid això de el Cano me'l vaig descuidar, és a dir, perquè no em facis l'incendi més gros, si pot ser.
Que tu m'has de dir, saps que jo, si trobo el Cano, no el reconec. Saps que no el reconec. És que em penso que és un tertulià. No.
Va, anem per l'actualitat del dia. Un dia més ve marcada per el conflicte del taxi, que ara s'ha convertit en un conflicte entre taxistes, perquè aquesta batalla que hi havia entre taxis, BTCs i Generalitat ha derivat en un guirigall entre els mateixos taxistes enfrontat pel pacte al qual va arribar ahir els seus mateixos representants al comitè de vaga amb la Generalitat. Recordem que l'acord obligava les BTC a precontractar els seus serveis amb 15 minuts d'antelació, però permetia als municipis, i concretament en el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, això, a l'AMB, a l'àrea metropolitana, que ampliessin el temps fins a una hora. A l'assemblea d'aquest migdia, els partidaris del sí han dimitit com a portaveus i els partidaris del no han pres força a l'assemblea. I com deia l'Empar, l'hem sentit, el Tito Álvarez, cara visible del sector del taxi aquests últims dies, ha plegat inesperadament al mig de l'assemblea.
El comité de huelga dimite y todos los que decís que no, montáis vuestro comité y lleváis esto. Me quito del medio.
Vale.
Te dimito, Len.
Claro. O sea,
me pongo a apoyar a todo lo que diga el colectivo, o sea, y decidís vosotros.
¿Tiene que ser el sí o qué?
Tiene que ser el sí o què?
Perquè Vito Nen m'agrada molt, Tito, de veritat.
L'assemblea ha quedat ajornada fins a les 4 de la tarda, que és quan comença la votació, entre les 4 i les 8. A veure què surt. Perquè, clar, sempre que hi ha un conflicte laboral, les autoritats negocien amb uns representants, amb un comitè, és el que va fer ahir la Generalitat. Ara aquest comitè ha dimitit.
Però és quina votació, també, no? Perquè la discussió que hi havia aquest matí era sobre les opcions de la votació, també de com es feia, com no es feia, si s'ha de fer amb alçada o no, perquè hi havia un sector que deia que volia que es fes amb alçada per veure la cara dels que votaven que sí.
Ai, o sigui que... ja ho fas al carrer, d'aquesta manera. Vera, vota, vera, que cuento.
No, el que és lamentable és que hi hagi tanta organització per protestar i tan poca organització per ser constructius a l'hora de negociar i arribar a acords, no? El dissabte a la tarda, el dissabte al vespre, el Tito Álvarez també va anunciar un inici d'un preacord amb la Generalitat i quan va arribar a l'assemblea a la nit li van dir que no. O sigui que el que ha passat avui no és nou, ja portant dies on hi ha determinats sectors que estan a la primera filera de l'assemblea que estan marcant la pauta del que està passant a Barcelona.
Jo també crec que al final ho han de resoldre i han d'arribar a algun acord, perquè la protesta indefinida tampoc es pot mantenir. Crec que hi ha sectors més minoritaris, crec que era la CNT, que deia no hi ha caixa de resistència per mantenir això de forma indefinida. Per tant, la protesta també ha d'estar organitzada des d'un punt de vista de recursos.
Clar, perquè mentre no treballes no tens ingressos.
Exacte, i han de continuar pagant i tot això. A part que també és interessant que no és una vaga tradicional, perquè aquí són els treballadors en aquest conflicte. Hi ha treballadors al taxi, també hi ha treballadors a les BTCs, i al final són dos sectors paral·lels que s'haurien de regular, no sé si regulant el taxi d'una altra manera o arribant a aquest acord que es plantejava ahir en territori. També hi ha una altra dimensió més política, que és el conflicte o la divisió d'opinions a dins del govern, perquè territori ho té Junts per Catalunya, i diuen que hi ha uniformitat en el si de l'executiu, però és veritat que Economia, de la qual penja l'Autoritat Catalana de la Competència, ha dit que aquest decret era discriminatori i reflexa l'opinió que hi ha al departament de Pere Aragonès i que té Esquerra Republicana. Paradoxalment, Esquerra Republicana defensa unes posicions més liberals que Junts per Catalunya, perquè diu que s'han d'homogenitzar tots els dos sectors amb una regulació més semblant que el decret que ha impulsat Damià Calvet.
Veiem, jo vagi per davant que estic d'acord amb la reivindicació del taxi. Això per començar. El problema que tenim és que quina és la concepció que tenen ells mateixos de la seva pròpia força. I arriba un moment en el que, evidentment, quan tu exerceixes una força per tal d'arribar a algun tipus de consens, i la proposta no t'agrada i creus que tens força per seguir apretant, segueixes apretant. El problema és la impossibilitat de que sigui indefinit, com deia la Núria fa un moment, i l'altre és el gran problema de que realment no entenguin que l'única solució a la que poden optar és una molt semblant a la que s'està plantejant. I m'explico. Això a mig termini acabarà a Europa. És a dir, a mig termini tindrem legislació que ens vindrà de dalt a baix i que, per tant, s'haurà d'acatar. Com més problemes generis, probablement més animadversió tindràs a la resta del que és la part del conflicte que arribarà a Europa. Per tant, jo crec que solucions com les que s'estan plantejant amb el tema de quant temps has de... O sigui, la diferenciació real entre el que és un VTC i el que és un taxi és un gran acord. És a dir, però no sé si m'estic explicant, eh? Jo, el taxi, el que no pot pretendre, sens dubte, és aconseguir la prohibició total i absoluta de que existeixi Uber i Cabify. Vull dir, perquè crec que a les llums de tothom és pràcticament impossible que acabi succeint això nivell europeu.
Però amb les propostes que feien de gairebé 24 hores de precontractació, això és gairebé la desaparició d'aquest tipus d'empreses, llavors...
És un canvi de model. O sigui, i aquí és on podran negociar, i si han de ser una hora, 24 hores o 25 minuts, no ho sé. Però jo crec que...
No ho acceptaran mai els altres, és que és lògic.
Clar, però la queixa del taxi sempre havia estat... O sigui, havia estat primer la del compliment de l'U30. Aquest havia sigut el gran debat, que no s'acompleix.
Perquè les llicències es continuen donant per la via judicial.
Exacte, que no s'acompleix. Per tant, aquí entenc que hi ha un primer focus de debat, que s'ha de dir alguna cosa sobre això. El segon punt era el tema de les recollides en dos minuts. Tu ho hem provat, jo he agafat Cabify, que tu els agafes i triguen dos minuts a recollir-te, igual que trigaria un taxi. Per tant, aquí és on ells es queixen d'aquesta competència que en teoria entenen que no és bona, no? Que no és adient. Aquí és on tenen realment el que poden guanyar.
No és bona perquè ells han pagat
llicència, clar. Tal qual, no. A més, jo sento un argument hippie progre, molt comú, d'aquesta gent que diu, no, però és que, clar, Uber i Cabify són empleats i pobrets, ja, però estan en igualtat amb els taxistes, mentida. És a dir, aquest argument hippie progre és fals en tant en quant alguns comencen a menys 100.000 euros a exercir la seva tasca. Per tant, no és igual un sector amb l'altre, per tant, no pot tenir una competència igual. Jo ho entenc així,
però estem parlant dels treballadors del taxi, perquè els treballadors del taxi també n'hi ha de molt precaris.
Que n'hi ha del taxi, hi ha de tot. Hi ha des d'aquell que controla un munt de unes quantes llicències,
exacte,
i per tant s'ha convertit en una empresa per
com
si mateix,
el senyor que treballa
com el pobre assalariat que s'ha hipotecat per poder-se comprar la llicència i va enganxat a final de mes perquè no
arriba. Com el senyor que s'ha venut la llicència i ara treballa per Cabify. Hi ha molts sectors, però del que estem parlant no és dels treballadors, perquè estem parlant d'aquesta competència entre aquestes dues maneres de treballar, i estem dient que el taxi, ells han pagat una llicència, i després podem parlar de l'especulació, però els altres han arribat aquí i escolta'm, de moment no se'ls demana res. Llavors, hi ha aquesta competència deslleial que els altres es queixen. Com es queixen? A mi també, és a dir, a mi no m'agrada que els taxistes diguin a por ellos, em fa molta ràbia, però la qüestió de fons, jo entenc els taxistes.
I el motiu del que tu deies, en part, és a dir, han pagat una llicència, X milers d'euros, els que siguin, i la paguen per un motiu concret, que en aquest moment ja no existeix, que era tenir un mercat controlat. En el moment en què tu pagues una llicència per tenir un mercat controlat i el mercat no està controlat, home, doncs et sents estafat, evidentment, no? I més si, com deia l'Òscar...
Les altres no paguen llicència, clar.
Jo, permeteu-me una cosa, és a dir, el model majoritari de taxistes, el que deia l'Òscar, de persona que compra una llicència, la treballa i la paga durant molts anys. És a dir, que hi ha empresaris i especuladors, segur, com hi ha qualsevol sector, però que la majoria dels que estan al carrer a dia d'avui són gent que té la seva família al seu càrrec...
Gent que només es dedica a fer hores al taxi, la llicència és d'un altre, i no saps ni quan cobren, ni quan descansen...
Ara sí que es tractaria de mirar cada llicència on és i per què serveix. Això sí que és veritat.
És que lamento dir-ho, és que em sembla molt interessant aquesta discussió que podem tenir aquí, però és que la discussió en aquest moment no està aquí. Uh-huh. La discussió està en que no es pot negociar amb ningú del taxi perquè no tenen representant ni visible, ni autoritzat,
perquè a més el que tenien ha dimitit.
Sí, però tampoc no ho era, perquè després hem vist que quan negocies amb ell, després vas a una assemblea i efectivament allò no tira endavant. O sigui, si els taxistes, sigui del tipus que sigui, diguéssim, la seva llicència o la seva manera de treballar o quin és el negoci en el qual estan vinculats, estan protestant, o sigui, s'han organitzat per protestar, però no s'han organitzat per aconseguir defensar els seus drets davant de l'administració.
Bueno, hi havia sindicats, i sempre hi ha hagut sindicats en el món del taxi.
Però no
sí, però ara
el problema
mateix,
és que no estan d'acord.
No, i ara mateix tampoc ningú saben què estan demanant ni fins on poden arribar, i això fa dies que ho diem. Tenim la solució, nosaltres no la tenim, perquè si la tinguéssim de dir, no, mira, fem això, això i això, o que paguin llicència, però no la tenim la solució, i ells tampoc, la té, pobra.
Ells no tenen la solució, no estan d'acord, hi ha una taula on es poden seure a negociar, efectivament aquests dies s'hi han posat, i fan servir una mesura de força, com és tallar un eix central de la ciutat. Tota la comprensió que puguis tenir, ara cap a qui l'has de tenir, exactament? Perquè si no saben qui negocia, no saben si volen continuar negociant o no, i no saben quin és el final, diguéssim, de la seva reivindicació... Aquesta ocupació de la Gran Via s'ha de mantenir indefinidament fins que ells s'aclareixin.
Això ho han d'esclarir avui, entenc, no?
Clar, però si decideixen continuar la vaga...
Necessiten un líder, és evident, ells ho han de saber, també.
Clar, però si decideixen continuar la vaga, que pel que ha passat al matí, sembla que apunta cap aquí, tot i que amb 4 hores d'assemblea vés a saber, i depèn de com es voti, és això, la Gran Via continuarà tallada fins quan? Perquè també llavors quin és el criteri...
És que primer s'han d'aclarir ells, després s'han d'aclarir amb l'administració, han de retornar a reobrir la negociació, o sigui... La comprensió cap a la seva reivindicació també és il·limitada.
Bueno, els primers perjudicats són ells, això per començar. El que dèiem de la facturació. Jo suposo que qui més li molesta no tenir un lideratge clar per poder negociar és els propis taxistes, que són els que estan perdent cada minut que passa euros un darrere l'altre.
Perquè llavors tu veus que les altres dues empreses tenen representants que s'expliquen bé, que saben... O sigui, és a dir, que quan van a la tele
són molt educats... Bueno, i van dir una cosa i avui n'han dit una altra, també, les dues empreses, perquè van dir que marxarien i avui s'ha matisat.
Sí, però és una batalla molt desigual.
Els cotxes aquests no sabem qui són. No sabem si són treballadors, assalariats, si l'amo els ja ha dit que vagin a fer...
Són treballadors i l'amo els ja tenen el vistiplau de l'amo, perquè, de fet, els que estan aquí aturats a la Diagonal en continuen cobrant.
D'acord, però clar, és molt diferent.
Perquè no és una vaga seva.
Els taxistes no cobren perquè no treballen, i aquests sí que... És ser autònom, jo els entenc.
Sí, jo també.
Ja els entenc.
És complicat.
Però clar, és a dir, què han de demanar aquesta gent? Què han de demanar? En altres països... ha acabat no entrant Cabify i...
I en d'altres, Cabify pràcticament ha fet eliminar els taxis.
En Barnils deia una cosa que era interessant. Deia en Barnils, els llocs on el taxi funciona, no ha entrat Cabify i Uber. Deia això.
És que és exactament això. O sigui, les ciutats on veus que Cabify té un servei que és limitat, diguéssim, que poden existir però que és limitat, és allà on el taxi és un servei públic de primer ordre.
A veure, a París, per exemple, els taxis el que van patir tant com van entrar Cabify va ser una modernització important. És a dir, hi ha ciutats grans que han fet una transició a l'entrada de Cabify i Uber de forma intel·ligent i que, per tant, el que ha fet és posar premura en el sector del taxi, perquè és cert que hi ha taxistes meravellosos i hi ha d'altres que no hi pujaries,
com en tots els col·lectius,
el que fa aquesta competència que arriba...
També n'hi haurà alguna Uber,
Jo no els faig servir, però el raonament és...
En tant en quant apareix competència, és cert que fas que el sector millori d'alguna manera. És evident que el sector del taxi s'ha de renovar. Això és evident. I això el primer que han de fer és entendre-ho.
Però no sembla que ho entengui, tampoc.
En quin sentit dieu? Això que se'n diu de la netedat? Perquè jo, de veritat, agafo molts taxis.
No, jo també.
Jo els veig força nets tots. Sí. Allò que dèiem abans de la brutícia... Crec que ha passat una mica la història, igual que el taxista de la COPE, de veritat. No,
jo crec...
Ha passat una mica la història.
Jo crec que al final et parlo de model productiu. És a dir, hi ha avenços que s'han de fer i l'entrada... I aquest és un problema de gestió real. És a dir, el model d'entrada... És a dir, quan Cabify entra amb unes lleis en les quals fa competència al taxi però no l'eclipsa, succeeix una cosa. Quan aquí els taxistes porten mesos i mesos reclamant que allò que se'ls va dir, que era la llei d'U30, s'acompleixi i no s'acompleix, aquí és on tens el problema. Per tant, l'entrada d'Uber i Cabify, si hagués estat controlada des del minut zero i no s'haguessin donat més llicències de les que expectaven i s'hagués fet una transició realment regulada, no tindríem el merder que tenim avui.
Jo crec que el que li passa al taxi li ha passat a molts sectors. Quan hi ha un sector molt protegit entre la competència privada i la majoria de sectors s'han hagut d'adaptar. Llavors, si es decideix que el taxi s'ha de protegir i ha de continuar tenint un... ha de ser servei públic, s'ha de modernitzar. També estic d'acord amb tu i crec que el conseller Calvet va dir alguna cosa en aquest sentit, però tampoc ha concretat a veure com es podria fer això per fer la competència a les BTCs.
Que també és veritat que el sector del taxi s'ha modernitzat en els últims anys. Sí. És a dir, ara hi ha aplicacions en què pots demanar un taxi que t'arriba, te ve a buscar com si fos un...
Igual que un Cabify.
També segur que trobes el taxista que no sap al carrer el que li demanes i que du el taxi brut. Segur que n'hi ha algun d'aquests. Però també és veritat que hi ha aplicacions que et fan venir el taxi. També fa alguns anys era gairebé impossible pagar amb targeta i ara pràcticament, si no tots, gairebé tots, es pot pagar amb targeta. És a dir, que és veritat que s'han modernitzat. Prou, no ho sé, però que el taxi d'avui dia no és exactament igual que el sector del taxi de fa uns anys, és evident.
I que quan agafes un taxista que és estranger i que no coneix la ciutat, que això et pot passar, és veritat que tothom va amb el Google Maps i no sol haver-hi gaire problema. I de veritat, si la qüestió és que et donin una aigua i que el cotxe sigui més pijo... Ja. Escolta'm, a mi no m'importa.
No sembla en part que aquest sigui el problema, diguéssim. Que
crec que ha sigut el representant de les BTC a Madrid que ha proposat que s'inclogui el servei del taxi
en la seva aplicació,
que això ha dit que Amèrica Llatina es fa i ha funcionat.
Com no ho dius? No... Tots la mateixa aplicació?
Que en la mateixa aplicació puguis demanar el taxi.
A la seva plataforma.
Tu quan demanes un cotxe, com que funciona la geolocalització, el que puguis tenir més a prop no sigui un...
Si és Cabify, com si és un taxi.
Però em permetreu, és solució d'empresari, estem d'acord, no?
Sí, perquè s'ha de
miro per mi plataforma i el resto que le den por saco, no?
S'hauria de mirar també quines condicions tenen els taxistes en aquests països, si han pagat per una llicència perquè el sector estava regulat o no estava regulat.
Vosaltres creieu que poden conviure els taxistes i els Cabify? Perquè fins ara figura que ho feien.
Però han de poder conviure, perquè al final prohibir les coses sempre és temporal.
No deixarem al carrer a tota aquesta gent que treballa també a Cabify, entre els quals algun amic nostre, no? I a Uber. Tot això.
Sí. Per tant, la solució
la teniu? Us atreviu a donar-la?
Jo ho tinc meridianament clar. És a dir, és una transició lenta en la qual mesures realment la quantitat de gent que hi romp en un sector que ja està regulat. I, escolta, i això no és negar progrés.
Què vols dir, una transició lenta? Què vols dir? Regular de moment els Cabify que hi ha?
Clar, home, evidentment. És a dir, tu no pots dir ara, vinga, obrim, que entri tot Cristo.
Però has de liberalitzar més el sector del taxi o no? Perquè aquesta també és una pregunta que s'ha de respondre.
Bueno, jo, els taxistes el que et diran és que ja hi ha massa taxi.
És a dir,
que no n'hi caben més.
A partir d'ara...
No, és que fa molts anys que els donen llicències de taxi. Això, és regent en les llicències, però no
existeixen. Les llicències.
Però això per què els interessa als taxistes? Perquè si hi ha més llicències de taxi, la llicència per valor.
Però mira, escolta, per mi la resposta és prou clara. clara. Existeixen aplicacions que funcionen com Cabify? Sí. Arriben igual de ràpid els taxis que els Cabify? Sí. Pots mesurar si el conductor és alt, guapo i com a tu t'agrada i té el cotxe molt maco? Sí, perquè es valoren igual a les aplicacions. Per tant, el model pel consumidor al final és el mateix. O sigui, el discurs de el model és diferent i beneficia el consumidor, jo no el compro.
Cabify i Uber, pots tu decidir si t'agrada aquell conductor o no i puntuar-lo.
Sí, bueno.
Però altra feina aquí,
aquest no és el gran canvi de model.
No sé com ha de ser aquesta transició lenta, però en les solucions que s'estan posant ara sobre la taula, per exemple, en el temps de resposta o d'espera per encarregar un servei, qui controla que tu has demanat aquest servei fa una hora o fa 15 minuts? Perquè ho poses l'administració al darrere de l'aplicació o no hi ha ningú que controli?
Per mi el tema és complir...
Però... Primer, no t'ho poden demanar tu, que ho has fet amb el mòbil, no hi haurà un urbano a la cantonada que et digui, escolti, ensenya'm el mòbil per veure a quina hora ho ha demanat. O sigui, l'administració haurà de posar-se en plan inspector darrere l'aplicació d'aquestes empreses.
És relativament senzill, que l'aplicació no et permeti... És fàcil. És a dir, que no et permeti fer reserva si no és amb un temps mínim d'espera de 15 minuts.
Però has de posar algú que controli que l'aplicació no et deixa fer-ho.
Però això és tan fàcil com tenir l'aplicació al mòbil. Vull dir, veure que tu no pots agafar-lo d'hora per hora.
Una cosa és que jo ho pugui fer i una altra cosa és que l'administració ho comprovi.
Bueno, però que tu puguis obligar que l'aplicació no pugui fer reserves immediates és superfàcil i com tenir-ho controlat és superfàcil. No és una feinada de l'administració.
La trampa també és facilíssima pel cap d'uns dies, eh? Quan estàs en un restaurant, tu has de demanar el taxi, tu ja parles, escolta'm, d'aquí 15 minuts et demanaré. Segur que hi ha trampes.
Sí, però és igual, però canvia el model. És a dir, realment dibuixa un model diferent. I jo el que deia, més enllà de controlar aplicacions, que també és el tema, sobretot, de mesurar realment. És a dir, per què el taxi era un sector protegit, per què no hi havia més d'X taxis, més enllà de la pressió del taxi. És un tema polític. És a dir, per què s'havia pres aquesta decisió i què passa si entra massivament en el sector X milers de cotxes que funcionen de la mateixa manera. I quin impacte tenen les famílies? Si el que volem és precaritzar tots els sectors, endavant obrim-los. És a dir, estaven protegits i abans assumim que estaven mal protegits, que era una mala idea que fos un sector protegit.
Falten 17 minuts per arribar a les 4 de la tarda. De moment tenim una assemblea que s'ha acabat. No hi ha líder ara mateix de la revolta del taxi.
No
hi ha comitè de vaga i a les 4 de la tarda, d'aquí a 17 minuts, començaran a votar fins a les 8 del vespre. Estarà oberta la votació i a partir d'aquí veurem què és el que en surt.
És una votació en urna.
En urna, sí, al mig de la plaça Catalunya.
No hi ha cens. Qui fa el recompte?
No hi ha cens.
I qui fa el recompte?
Aviam, fan de més i de menys. Agafen una mica els papers. Segur que... Tu estàs a l'aire lliure... Aixeques la mà...
Has de portar la llicència, si resulta que ets un conductor...
Algú porta el control de si has votat una vegada que no tornis a votar una altra? No sé, molts dubtes, però en tot cas veurem què és el que decideixen.